A la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat que us oferim en aquesta jornada del darrer dia d'aquest mes de febrer d'any de traspàs, 29 de febrer de 2024, en aquesta jornada per destacar-vos en clau local que l'Ajuntament d'Olèrdola continua actuant per delimitar les franges de protecció contra incendis forestals i obtenint recursos, perquè el mateix regidor de Medi Ambient, Jordi Pardo, ha confirmat que s'han assolit 16.000 euros provinents de la Diputació per la neteja de 9 hectàrees a l'entrada de Dalmar. Portes obertes a la Torre Medieval i a la Capella Romànica de Sant Cugat de Moja aquest diumenge, en horari d'11 del matí a la 1 del migdia. La capella obre els dos primers diumenges de mes gràcies al treball voluntari desinteressat de Pere Mitjans. I també en clau esportiva dir-vos que del 10 al 17 de març es disputa a Dalmar la 14a prova del circuit Open que organitza la Federació Catalana de Pàdel. Les inscripcions estan obertes fins al divendres 8 de març a les 10 del matí. De tot plegat en parlem a continuació en aquest nou lliurament de notícies de proximitat que us servim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Qui us parla, Raimon de Cara, en tasques de redacció i de presentació. Comencem. La delimitació de les franges de protecció contra incendis forestals és una de les prioritats que marca l'actuació de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola. Tenint en compte l'actual situació de sequera, aquestes tasques de delimitació de franges s'han avançat aquest 2024 i ja s'han realitzat en terrenys municipals de Sant Miquel i es porten molt avançades a Dalmar. Amb l'ànim de reforçar aquestes actuacions, l'Ajuntament ha obtingut una subvenció de la Diputació de 16.000 euros per la neteja de 9 hectàrees a l'entrada de la urbanització de Dalmar, tal com ha confirmat en una entrevista a la nostra emissora el regidor de Medi Ambient, Jordi Pardo.
Bueno, i ara també ja tenim a l'aprovació de la Diputació, que seran uns 16.000 euros per no hectàrees per la gestió forestal de Dalmar. Ara començarem quan acabem en Dalmar, començarem a Can Trabal, que començarem a Can Trabal, la zona perimetral de Can Trabal quan acabi Dalmar, i farem el carrer Gavà i les zones perimetrals que tingui de Can Trabal. Mm. Prevenir els incendis i que estiguin a seguretat, i més amb la sequera que hi ha ara, que no tinguin cap problema. Per això hem començat molt més abans, perquè no tinguem problemes després per no poder fer-ho.
Des de l'Ajuntament, Pardo posava l'exemple de treballs ja acabats a Sant Miquel com a mostra del treball diari que es fa per executar aquestes franges perimetrals.
A Sant Miquel ja estan acabades, a Sant Miquel hem acabat ja les franges perimetrals, el que és la zona de sota del camp de futbol del Busquet. Hem arreglat també un pi que havia a l'entrada de Sant Miquel, la sortida de Vilanova, que havia caigut una branca, un arbre malmès, un pi malmès, hem tallat i hem arreglat, que també era zona de l'Ajuntament, ho hem arreglat. I el que és les zones perimetrals estem dia a dia treballant amb elles.
A Dalmar ja s'han fet de les franges en àmbits com el carrer del Pi o al voltant de l'antiga deixalleria i es preveuen continuar al carrer Canyelles. També s'executaran actuacions a Can Trabal i a Cal Segarra. Pardo també igualment destacava l'aprovació per unanimitat en el darrer ple del plànol de delimitació de mesures de prevenció contra incendis forestals. En un altre àmbit de coses, com a regidor de Seguretat, Jordi Pardo mostrava la seva satisfacció pel rendiment i els resultats del nou organigrama i funcionament dels agents municipals i posava de relleu les felicitacions que havia rebut l'Ajuntament per part dels Mossos i del delegat de la Conselleria d'Interior al Penedès per l'actuació dels agents. Com a exemple de l'increment de serveis, Pardo ha explicat que aquesta mateixa setmana agents municipals han fet assistència col·laborant amb els Mossos d'Esquadra en dos robatoris amb força que s'han produït al polígon de Sant Pere Molentant durant la nit.
Aquestes dues incidències han sigut, com he dit, aquesta nit passada i la nit anterior. O sigui que podem dir que els nostres agents fan la seva feina, podem dir que estan a l'hora, al lloc on han d'estar i donant el suport que tenen que donar. I creiem que aquest servei que hem donat a més és bon rendiment.
En un altre ordre de coses, Jordi Pardo també ha explicat que ha format part d'una delegació del Partit dels Socialistes del Penedès que a mitjans d'aquest mes de febrer ha visitat el Parlament Europeu i ha estat atesa pels eurodiputats Javier López i Laura Ballarín. El funcionament dels fons europeus i les polítiques mediambientals i de tractament de residus han centrat bona part d'aquests contactes que Pardo ha qualificat com a molt profitosos. Qui vulgui conèixer dues joies patrimonials del Penedès que estan molt a la vora l'una de l'altra sense sortir del nucli històric del Polo de Moja, aquest diumenge té l'oportunitat de fer-ho. I és que d'11 del matí a l'una del migdia tindran les seves portes obertes la Torre Medieval de Moja i molt a prop, a pocs metres, la Capella Romànica de Sant Cugat de Moja. Les portes obertes a la capella realitzen els dos primers diumenges de mes des de 2018 gràcies al treball voluntari de Pere Mitjans, conegut veí de Moja, que regentava el Bar Avinguda. Va fer el pregó de la Festa Major davant de la capella l'any 2018 i en veure que el monument estava tancat es va oferir per obrir-lo i des de llavors el seu compromís fent aquest acte desinteressat s'ha mantingut amb constància. Només la pandèmia de març a juliol de 2020 i una operació de cadera l'any 2019 van fer que Mitjans faltés a la seva cita. La gran majoria de visitants són del municipi i de la resta del Penedès, però també han visitat la capella turistes provinents de països com Argentina, ho explicava el mateix Pere Mitjans.
Ha vingut gent d'Argentina perquè tenim aquí a Moja una senyora que té una casa d'allotjament i venen gent de, inclús de Polònia, d'Ucraïna, ha vingut bastanta gent de fora, sí. Bueno, per descomptat, la gent de Barcelona que venen al·lucinen de poder veure aquesta capella com la tenim.
De fet, data el primer document de l'any 981.
Sí, ens en anem molt lluny, eh? Això és molt lluny. Bueno, realment són els documents que s'han anat traient, que després de la Guerra Civil es va malmès molta documentació, però hi ha alguna documentació que encara s'ha pogut poder mantenir i no s'ha desaparegut i encara hi ha bons documents.
Entre les visites que ha rebut aquests anys la capella, Pere Mitjans destaca la de la neta de Ferrer Pino, l'artista que va pintar l'absis de la capella de l'Església en dues ocasions. Primer l'any 1921 i després dins de les actuacions de recuperació de l'Església un cop el temple va deixar de ser utilitzat com a taller mecànic durant la Guerra Civil.
A mi la que em va realment sorprendre va ser molt la neta del pintor Ferrer Pino, que va ser el primer pintor que va pintar a l'absis de la capella gran, perdó, de l'Església Gran de Sant Jaume, a l'absis que va fer-ho el temps abans, el 1921, que tinc documentació, a la Guerra Civil, a l'esplanada de Cal Rubió d'aquí dels Monjos, hi va haver un camp d'aviació i la Església de Moja va servir de taller de recuperació de motors i de recuperació d'avions. Llavors aquest va quedar molt malmesa, aquesta església va quedar molt malmesa, va quedar, la van cremar també, i aquest senyor Ferrer Pino va tornar a pintar el 1938, 38-39, va tornar a pintar-ho, però clar, no tenen res que veure el Sant Jaume, Sant Cugat, ni Sant Jordi amb els d'abans que amb els d'ara, que tenim documents, tenim pintures d'abans amb les d'ara, no té res que veure.
El mateix autor els va pintar diferent.
Sí, senyor. Va coincidir que van venir un excursionista, una colla de Sitges, i va coincidir que tinc la signatura i tot el llibre de visites, tinc la signatura de la seva neta.
Pere Mitjans és tot un agent actiu en la difusió del patrimoni local, és minuciós i porta al dia un llibre de visites, on anota incidències i curiositats de la jornada de visita, incloent la situació meteorològica i la signatura dels visitants.
A la llarga també m'ha sortit la curiositat de posar el seu nom de bon tesson i que em signin a sota. Pues és una cosa més que tinc. Tinc uns fulletons de tota la història i de totes les característiques i les coses curioses que té la capella, tant per dintre de la capella com per fora del jardí.
I recordem també que aquest diumenge 3 de març es pot visitar igualment de forma gratuïta la Torre de Moja, d'11 del matí a les 13 hores, a l'una del migdia, dins de les visites que organitza l'Ajuntament. Si voleu conèixer la història d'aquesta emblemàtica construcció amb més profunditat, el diumenge 10 de març a les 12 s'oferirà una visita guiada a la Torre de Moja, també gratuïta amb inscripció prèvia, això sí, a turisme@olerdola.cat. Del 10 al 17 de març es disputarà a les instal·lacions del Village Padel del Mar la 14a prova del circuit Open que organitza la Federació Catalana de Padel. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer fins al divendres 8 de març a les 10 del matí. Es disputarà en masculí i femení absolut de primera categoria i de tercera categoria i successives. El preu d'inscripció és de 18 euros. Per més informació i inscripcions, les persones interessades poden consultar la web de la Federació Catalana de Padel. I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte informatiu. Gràcies per la vostra atenció. A reveure i que vagi molt bé. Fins la propera.